als Estats Units és religió. És religió, amics. I el 87 què passa? Surten aquests tarambanes a Los Angeles, uns putos drogadictes de merda, però que agafen tota aquesta tradició de Led Zeppelin, dels White Snake, guitarres afilades, cabell llarg, estètica una mica així, xunguera, medio barro bajeros i tal, però un senyor amb una veu. Jo no he tornat a veure aquella veu.
No,
era, i no ha tornat a sorgir a la indústria musical algú que digui: me da igual la música dance, me da igual el pop comercial, perquè jo faig això i això serà número 1. Amics, sona Switch a los Minds dels Guns N' Roses. Com si et passessin una mica un ou així per darrere. M'encanta. El Rose, un tarambana, un dels millors gilipolles que jo he vist en la meva vida. Ara, un artistàs.
Quina bandana que portava al cap, eh?
Bueno, bandana. Jo, aquest senyor, hi ha un reportatge al Popular una fa molts anys, del 90 i alguna cosa, que es veu com tira un piano de cua per la finestra d'un hotel, el cabron. És increïble.
Axl Rose.
Axl Rose, i què he dit? Slash, mit a la guitarra.
El barret de copa.
Veus, anem enllaçant mites del rock de guitarres, que hem parlat de Richie Sambora del Bon Jovi, Slash i tal, però per mi aquest tema de l'Appetite for Destruction del 87 va donar peu a que es pogués demostrar un altre cop que, per molta pressió que tingui la indústria discogràfica per fer ballar la gent, reggaetones i tal, sempre hi haurà un senyor amb una guitarra fent guitarrassos a l'aire que et dirà: nanos, encara els que ens agrada el rock, vivimos y coleamos.
Sona... La versió que fan del Bohemian Rhapsody, el concert homenatge a Freddie Mercury i al sí, Elton John, és brutal.
És brutal. No, tot s'ha de reconèixer. Això ja s'ha perdut. No tornarem a veure mai més. Ara em direu, no, està...
Tristíssim.
Aquells italians, aquell senyor que és molt guapo...
Sí, home, el d'Eurovisió, no?
Pues no le faltan colacaos ni nada a aquell senyor. No le faltan colacaos.
Moleskin, no.
Moleskin,
sí. Va, Moleskin i Miquel Rius. A casa li diem, oi, mira, ja surt el fill del Miquel Rius i els de les llibretes. El Moleskin, aquestes collons. A tomar pel cul, home. Que soni Welcome to the Jungle, amigues. Endavant!
Jack Black, que s'ha quedat atrapat allà.
Sí,
no?
Sí.
Jack Black amb School of Rock i tot això, que té aquesta actitud física d'Axl Rose.
Sí, una mica, correcte, s'ha quedat atrapat allà. Bueno,
Ai, Déu,
Axl Sia, també, siga.
No, Jack Black encara és viu.
Sempre sí.
Francis Black, estàs pensant, potser.
No, estava confonent amb que es va morir l'actor que va morir de...
John Belushi.
No, el que feia de Truman Capote.
Ah, el Felipe Mojado.
És que sempre diu... No, amb això només vull dir una cosa. Sempre que passi alguna cosa, no en citeu mai de testimoni, perquè acabaran innocents a la presó. El Joe Black, el Joe Satriani...
No, Jack.
Todo falta l'ego. Todo falta l'ego.
Vinga, va, 1 i 4.
Vinga.
La humilia del rock avui. Guitarres, aquestes esmolades, com deia...
Correcte.
Pantalons arrapadets. Pelazo.
I rock and roll.
Amb el nostre Richard Chamberlain de la cultura musical, el mossèn més escoltat dels camps de setmana també. Seguir al peu de la lletra tots el lema d'aquesta meravellosa burgeria que fem els diumenges a l'embalat de la Via Lliure, que és allò d'estimeu-vos, no escolteu merda.
Efectivament.
Mossèn Nin, que Déu el mereixi.
Gràcies.
Gràcies a tots els hèbits.
També.
També a Pere Viró, Fermín Cacho, Laura Vergés, Glòria Serra, Tania Doris, sempre ens escolten.
Gràcies.
Diumenge que ve, mossèn.
Amigues, com sempre us dic, abans que ens escoltaven 200, 300 persones i mi tia de Burgos, ara que ens escolten 500 milions, continuo estimant a totes. Amigues, pa tots los heavies, que surti! Yeha! Yeha! Yeha!
Una i cinc. Nils Sant Martí, bon dia.
Hola, bon dia.
Pau Bonastre, bon dia.
Bon dia.
Alberto Núñez Feijóo dona per enterrat el govern de Pedro Sánchez.
Sí, ho està dient en un míting de campanya d'aquesta campanya de les eleccions al Parlament de Catalunya. Feijóo acaba de fer aquesta referència, diu que és igual el que pugui explicar Pedro Sánchez, tots pendents, de fet, de la intervenció que faci previsiblement demà al matí per anunciar el seu futur i, per tant, també el del govern espanyol. Anem precisament amb l'última hora d'aquestes reaccions per part del PP des de Lleida, Joan Torres.
Sí, Feijóo diu que Pedro Sánchez està allargant un final que ja està més que confirmat, qualifica el president espanyol d'estar en clara decadència.
Y yo no sé qué va a decir mañana, pero sabéis una cosa, diga lo que diga Pedro Sánchez mañana, da igual. Diga lo que diga, estará marcado para siempre por la decadencia que ha traído a nuestro país. Podrá estirar la agonía más o menos, pero ya representa al pasado. Y los políticos que representan al pasado son eso. Passado.
També destaca que el PSOE està pràcticament en extinció perquè ja no governa cap comunitat autònoma. Creu que és conseqüència d'unes polítiques només enfocades a afavorir els independentistes a canvi de poder mantenir-se a la Moncloa. També ha acusat l'independentisme d'haver enfonsat Catalunya prometent coses impossibles i oblidant-se de la gestió.
Aquesta, doncs, l'última hora d'aquestes declaracions de Núñez Feijóo des de Lleida, amb informacions no del tot correctes, perquè el PSOE ara mateix està governant a diversos territoris de l'estat espanyol sense anar més lluny, a Castella, La Manxa o a Navarra. Encara en plana de campanya, tot obert, i altres partits que estan fent referència precisament a la incertesa del que acabarà fent, en aquest cas, Pedro Sánchez, amb la intervenció de demà al matí, el seu anunci. En el cas dels comuns, demanen el vot per frenar els embats de l'extrema dreta després del cas contra la dona de Pedro Sánchez. El ministre Ernest Urtasun acaba de parlar des d'un acte dels comuns sumar a l'Hospitalet de Llobregat. Continua en marxa a aquesta hora, Judit Vila.
Sí, el ministre de Cultura ha entrat aquest migdia en campanya a l'Hospitalet de Llobregat i ha parlat de la decisió de Pedro Sánchez. Diu que els reaccionaris tindran la resposta més contundent a les urnes.
Si els reaccionaris volen construir cases de l'ordre, si els reaccionaris volen tombar governs sorgits democràticament per les urnes, la resposta que els catalans i les catalanes hem de donar és que no només volem un govern d'esquerres a Espanya, és que tindran dos governs d'esquerres perquè també n'hi haurà una a Catalunya.
Urtasun també ha dit que respecte als temps que ha demanat Sánchez i demana també humanitzar la política.
I política, a banda, aquesta hora estem pendents del temps. Protecció Civil ha desactivat l'alerta del pla Inuncat per risc d'inundacions a Catalunya pel que queda de diumenge, perquè les pluges de cara a les properes hores han de ser menys intenses que les dels últims dies. De moment, el migdia continua inestable, amb pluges sobretot a terres gironines, però també en altres punts i en espera del plat fort que s'espera demà, Martí Oliveres.
Sí, ara mateix aquests ruixats repartits per molts punts de Catalunya, tot i que són poc duradors, duren poca estona, en general descarreguen localment amb intensitat, però no esperem que deixin grans quantitats d'aigua fins demà. Demà sí que serà un dia més delicat, plourà sobre mullat amb ganes durant moltes hores, un dia molt profitós en aquest sentit per fer front a la sequera, pluges abundants al matí, sobretot cap al camp de Tarragona, i entre el migdia i la tarda, Barcelona, Catalunya Central i Girona.
I un darrer punt, perquè les organitzacions de consumidors demanen al govern espanyol que posi en marxa ja la llei d'atenció al client, que entre d'altres coses obliga les grans empreses a atendre els clients per telèfon en menys de 3 minuts. Ho fan en declaracions a RAC1 quan es compleix un any de l'aprovació d'aquesta llei per part del Congrés dels Diputats. La delegada de l'organització de consumidors OCUA Catalunya, Esther Lorente, i el portaveu de FACUA, Rubén Sánchez, denuncien que les queixes per culpa dels contestadors robot continuen sent constants.
Ens consta, hi ha molta gent que es queixa. Tenim una plataforma al nostre web que tothom que tingui una reclamació la pot fer, encara que no sigui Sidoku, i rebem moltíssimes.
Muchos usuarios nos trasladan que es muy tedioso tras contestar a todo tipo de preguntas sobre el motivo de la llamada. Lo primero que hace el teleoperador que logramos que nos acabe atendiendo es volvernos a hacer todas esas preguntas.
Sobretot reclamant que s'apliqui com cal i multar les empreses que la incompleixin, per exemple, si no permeten parlar amb una persona de seguida i no pas amb un contestador automàtic.
Els esports. Ha acabat fa pocs minuts la cursa de Moto2 del Gran Premi d'Espanya des del circuit de Jerez, Quim Salvador.
Ha guanyat el murcià Fermín Aldeguer per davant del nord-americà Joe Roberts i del madrileny Manu González. Albert Arenas ha estat cinquè, Jeremy Alcoba vuitè i Xavi Artigas ha caigut. Roberts se situa nou líder del Mundial, amb 5 punts més que el valencià Sergio García, que ha estat quart. Fermín Aldeguer és tercer a 15. A les dues, cursa de MotoGP amb Marc Márquez arrencant des de la posició preferent per buscar la primera victòria amb Ducati.
I encara continua en joc la final de la Champions femenina d'hoquei herba. El Vilassana està caient per 1-0 contra el Fraga quan resten 11 minuts pel final del partit. A aquesta hora s'està celebrant la roda de premsa a Xavi prèvia al Barça-València de demà a les 9 de la nit. La jornada de primera divisió, després dels partits d'ahir, continua aquest diumenge. Obrirà foc al Cádiz-Mallorca a les 2 del migdia, un partit clau en la lluita per la permanència de tots dos equips.
El 12 de maig hi ha eleccions al Parlament de Catalunya. Si desitges votar per correu, ho has de sol·licitar. Pots fer-ho en qualsevol oficina de correus o entrant al web correus.es amb un certificat electrònic reconegut. Tens temps fins al 2 de maig. Més informació al 012 o eleccionsparlament.cat. Generalitat de Catalunya.
A Electrodomèstics Calvet trobaràs els productes més eficients del mercat, com els de la marca Grundig. Amb els rentaplats Grundig estalviaràs energia i consumiràs molta menys aigua. Un rentaplats eficient Grundig només gasta 9,5 litres, mentre que si rentes els plats a mà, pots arribar a consumir-ne fins a 90. És el moment d'estalviar llum i aigua. Grundig amb Electrodomèstics Calvet. Més de 70 anys, fent-te la vida més fàcil.
Està bé que les finestres siguin molt aïllants, però si van amb persiana motoritzada, molt millor. Per això, només fins al 31 de maig tindràs el teu motor gratuït si instal·les finestres amb sistemes Comerlink. Entra a comerlink.es i informa-te'n. Finestres amb sistemes Comerlink. Conservem la teva energia.
El Festival Terra Mar CaixaBank presenta els únics concerts a Catalunya del pianista Ludovico Einaudi i del violoncel·lista Hauser i les actuacions de Sopa de Cabra, Antònia Font, Anna Mena i molts més. Del 24 de juliol al 9 d'agost a Sitges, Jo Soc Terramar. I tu? Entrades a la venda a festivaljardinsterramar.com.
Què és revolucionar el mercat del lloguer? És la possibilitat que ofereix Lloguer Segur de gaudir de l'avançament de fins a 5 anys de renda. Més de 50 oficines a la vostra disposició, app de gestió, signatura digital i molt més. Informa't al 910 775 775 o a lloguersegur.cat. Lloguer Segur, la revolució del lloguer.
¿Que por qué soy un pluser? Porque exijo transparencia. Y en un clic puedo comprobar todas las revisiones del coche y el informe de tráfico al instante. En Ocasión Plus tienen un taller en cada centro para dar un servicio más cercano y directo. En Ocasión Plus aciertas seguro. Tienes 15 días o 1000 kilómetros de prueba. Ocasión Plus.
Día Lliure amb Xavi Bundó.
Amb aquesta música ens traslladem directament als feliços anys 20 del segle passat, en concret a una Nova York absolutament vibrant, on hi proliferaven els gratacels, els cotxes, les línies de metro, i on s'invertia en borsa, on hi havia molts, molts diners, i s'invertia sense gaires miraments, abans del crac del 29. És aquest Nova York, concretament dels anys 20, és l'escenari del Premi Pulitzer de ficció titulat Fortuna, una novel·la sobre el poder que narra la vida de l'home més ric del món i que ho fa plantejant un joc de mitges veritats on l'actor al final és el que es converteix gairebé en el detectiu. És qui ha d'escatir què és la veritat i què és la mentida. L'autor és Hernán Díaz, argentí de naixement, nord-americà d'adopció, també una mica suec, una mica bastant suec, i un senyor que té un Pulitzer a l'esquena, que és professor de la Universitat de Colúmbia, i que aquesta novel·la de què parlarem ha estat la que va recomanant el seu dia ni més ni menys que el president Barack Obama. I acaba de passar el seu primer Sant Jordi, o sigui que deu estar a tope amb el tema. Què tal, Hernán?
Hola, bon dia, buenos días. Hola, Xavi, perdón por no hablar català.
No!
Un placer estar aquí.
Només faltaria, però l'entens?
Bueno, sí, sí. Creo que sí.
Creus que sí? Val, perfecte. O sigui, jo et puc fer les preguntes en català.
Por favor.
Val. I això, com és que l'entens al català? És només d'haver-lo sentit o has tingut contacte amb catalans?
No, creo que es en parte por ser una especie de nerd.
Un friki, no un nerd. ¿No?
De ser una especie de nerd de la gramática y bueno, y de escuchar y de tratar de ver cómo funciona la lengua. Y bueno, también es una sonoridad familiar, ¿no? O hablando una lengua latina.
No tens cap contacte amb Catalunya.
Lamentablemente no. Vale. Si salen mal las elecciones de noviembre, tal vez pase más tiempo aquí. Pero
Ui, això en parlarem, si de cas, perquè...
No, espero que no.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, en fi, el que ve per als Estats Units. Sobre el tema aquest de la llengua, és important perquè ell és argentí de naixement, però es va exiliar amb la seva família a Suècia i després va tornar a Argentina i finalment s'ha establert a Nova York. Catalunya la coneixies, però abans? Perquè has vingut per Sant Jordi i no sé què t'ha semblat tot plegat, però...
Bueno, tengo una historia intermitente y muy esporádica y fugaz con Cataluña. Como acabas de decir, no, me crié en Estocolmo, de padres argentinos, que bueno, el espíritu escandinavo no era muy compatible con su espíritu porteño. Entonces, cada verano íbamos de vacaciones en general a esta zona o a Italia, en fin, sol y bueno,
y playa.
Sol y playa y también gente un poco más cálida. Uh-huh. Ah, bueno, yo amo los suecos, pero bueno, ellos necesitaban ese fervor latino.
Claro, pero tú eres un nen, ¿no? De 3 años que arriba a Suecia.
Tenía 2 cuando llegamos a Suecia y bueno, pasé la mayor parte de mi infancia ahí, después casi ya a la llegada de la pubertad volvimos a Argentina y después ni bien terminé mi licenciatura, que la hice muy velozmente, me mudé primero a Londres y después a Estados Unidos, a Brooklyn específicamente, donde vivo desde hace 25 años en septiembre.
No, sobre això del viatge, crec que és important per la qüestió lingüística, però també per una manera de ser, és a dir, una persona que neix a l'Argentina, que en 2 anys, quan encara no s'ha format intel·lectualment ni d'identitat tampoc, se'n va a Suècia i allà forma la seva infància, no? O sigui, realment la teva infància és sueca. Tu vas parlar la primera llengua, diguem-ne, social, de l'escola, dels amics, era el suec,
no? Tal qual. No, hay una experiencia muy fuerte de deslocamiento. Si bien me aferro con tosudez a este acento porteño, lo cierto es que cuando volvimos a la Argentina se me decía que ese era mi país, pero yo a todos los efectos era un niño sueco, ¿no? Y con un fuerte acento también escandinavo en mi castellano. Así que creo que esta experiencia de cierta desorientación, esté donde esté, me ha definido y también ha sido productiva para mí como novelista.
O sigui, el fet de no tenir arrels, raíces, ¿no? O tenirlas molt...
Bueno,
repartidas.
Creo que ahora sí, definitivamente repartidas, porque sigo visitando Buenos Aires, sigo visitando Estocolmo, voy a ir a Estocolmo ahora en un par de meses de vuelta, recién acabo de volver de Buenos Aires, pero mis raíces ahora están en New York, tengo una hija, tengo, bueno, mi esposa, tengo también una hipoteca, que es algo que define bastante donde uno ha echado raíces. Y es efectivamente el lugar donde he pasado, la ciudad donde he pasado la mayor parte de mi vida a esta altura. También es literariamente mi hogar, porque es la tradición literaria que me interesa, con la que estoy más abiertamente en conversación.
Mm-hmm. Però llavors és un nen, aquell nen que vivia a Suècia i que llavors torna a una Argentina que realment no coneix, no? És una Argentina que li és aliena completament, mm-hmm. Però que s'interessa per la literatura anglosaxona.
Sí, es un misterio para mí. Creo que tuvo que ver con dos cosas. Por un lado, fue descubrir a Borges en mi adolescencia, que era famosamente un anglófilo y mitad inglés, ¿no? Su linaje materno era efectivamente británico. Y de leer sus ensayos y sus cuentos, que como todos sabemos hacen referencia a un montón de otra literatura, bueno, yo iba y buscaba a esos autores y los leía, muchos de los cuales eran norteamericanos y británicos. Eso, por un lado, no puedo omitir esa influencia, pero por otro lado hay algo un poco más místico que no termino de entender y créeme, Xavi, que es una pregunta que me hacen en todo el mundo, en todas partes, en casi todas las entrevistas, ¿por qué el inglés? Y no lo sé, es una relación de un inmenso amor y es una lengua que es al mismo tiempo lo suficientemente maleable para mi modo de pensar y simultáneamente ofrece la resistencia necesaria como para pensar a la velocidad adecuada. Se da una especie de alquimia ahí entre sentido y música que para mí es muy productiva.
Hernán, quan parles dels teus pares, et feies aquesta referència, ells van marxar. A vegades parlem molt dels exiliats, però no tant dels fills de l'exili, que és el teu cas. És una figura que a mi sempre m'ha semblat fascinant, perquè els pares probablement et parlaven d'Argentina, no?
Sí, sí, sí.
Com el lloc ideal, el lloc que ells volien acabar tornant, no? I allò es crea una imatge cerebral d'un nen que en realitat el seu lloc d'infància és Suècia, però li estan parlant d'una terra gairebé mítica, on tot és meravellós, sí. I que algun dia hi tornarem.
És una molt bona pregunta, el fin de l'exili, què passa després de l'exili, con los retornos y demás. Cuando yo pienso en mi vida en términos genealógicos más amplios, también lo que descubro es que mis bisabuelos eran italianos.
Wow.
De hecho, yo tengo un pasaporte italiano, soy mitad italiano. Y mis abuelos paternos eran españoles, de algún lugar de Córdoba. Y, o sea, mi padre fue el primer argentino en nacer en la Argentina, de su linaje, digamos. Entonces, en ese sentido, genealógicamente, yo soy una especie de pestaneo argentino. No es que venimos de una familia de un rancio pasado criollo argentino. No, son cinco minutos, digamos, generacionalmente en la Argentina.
La tradició familiar és néixer en països diferents, llavors.
Por supuesto, sí, tal cual.
Vull dir, perquè l'has continuat, tu, la tradició familiar, perquè la teva filla ha nascut en un altre
Exacto.
país.
Exacto, veremos qué hace mi hija ahora.
Sí.
Se mudará a Bulgària.
Et pots esperar qualsevol cosa. I d'aquí potser aquest do de llengües, no? Deixem que pregunti per aquest Sant Jordi. Què t'ha semblat sortir al carrer i conèixer aquesta mena de bogeria col·lectiva que passa a Catalunya?
És com una espècie de rave literària.
Una rave?
Sí. Es eso, y me habían dicho...
Descontrolada,
pero de un modo civilizado y amable y seguramente con menos drogas, pero...
no descartable, pero bueno.
Me habían dicho que bueno, que era un evento multitudinario, que la ciudad era tomada por los libros, por los lectores y demás. Y por supuesto que siempre pensé que era cierto, pero nunca me imaginé la magnitud. Fueron 10 horas de ir de una librería a la próxima. Pero bueno, también un gran placer hablar con tantos lectores en un solo día, nunca me había pasado.
La novel·la és una meravella, ja ho hem dit abans que va guanyar el Premi Pulitzer Hernán Díaz per aquesta novel·la que es diu Fortuna, una novel·la que també va recomanar Barack Obama en el seu dia, que deuen ser dos impactes, no?, per tu, Hernán, el dia que donen el Pulitzer, que és un dels majors reconeixements que pot rebre un escriptor als Estats Units, i el reconeixement d'un dels presidents més significatius dels Estats Units, no? Això, què et genera tu quan passen aquestes dues coses?
Bueno, sí, realmente fue un shock. También estaba solo, estaba de gira, estaba en una ciudad muy, muy, muy pequeña, o un pueblo grande, en Carolina del Sur, que es un lugar que se siente muy lejos de Brooklyn por motivos culturales. Y estaba totalmente solo, así que, bueno...
¿No tenías amb qui celebrar?
No, bueno, celebré con extraños.
Está bien, está bien.
Sí, celebré con extraños y bueno, fue una locura. Explotó mi teléfono, explotó mi email y... Honestamente todavía no me lo creo, también porque, y digo esto por si hay escritores y escritoras jóvenes escuchando, la verdad es que yo acabo de cumplir 50 años y me publicaron hace muy poco, me costó muchísimo conseguir una editorial, conseguir un agente, conseguir nada, que me publicaron un cuentito en una revista, me costó muchísimo. Así que fueron muchos años de un gran rechazo y si seguí escribiendo no fue porque pensé que algún día iba a ganar un premio importante. Aunque por supuesto es un placer y lo recibo con la mayor felicidad y humildad posible, pero si seguí escribiendo es porque me gustaba escribir y porque amaba la literatura.
¿Era un nen que volía ser escritor o no?
Desde siempre, sí.
Sí, ¿eh? No,
sí, nunca quise ser astronauta, siempre quise ser escritor, sí.
Sí, o sea, para porque había contacto con la literatura a casa.
Sí, mis padres eran muy lectores, tuve la suerte de estar expuesto a una buena biblioteca desde chico. I també que s'estimulara la lectura en casa.
Fortuna és aquest llibre que l'argument gira al voltant d'un home que era un geni de les finances, l'home més ric del món, a la Nova York dels anys 20, amb la particularitat de l'estructura narrativa, l'arquitectura de la narració de la novel·la, que és que s'explicita en quatre formes diferents. O sigui, són, diguem-ne, quatre llibres en un, cadascun amb un narrador i amb un estil propi, i a més situats en èpoques diferents. Per tant, és una mena de puzzle, una mena d'estructura gairebé com un Frankenstein, no? Una estructura que es va organitzant i que al final algú ha de decidir què és la veritat i què no ho és. No sé si hi batega això de fons, aquesta mena de debat sobre la veritat o la mentida, sobre què és i què no és.
Bueno, a mi és algo que m'interessa profundament, la verdad, que creo que siempre es una construcción, ¿no? A menos que nos dediquemos a ramas muy específicas de las matemáticas, creo que la verdad siempre es una construcción. Y no digo esto como algo cínico desde el punto de vista de la post-verdad o como un nihilista, para nada. Creo que la verdad se construye socialmente o se construye, por ejemplo, en comunidades científicas, en comunidades informativas, de periodísticas, en comunidades filosóficas, y es el resultado, en fin, de una conversación, de un debate, y por ende también de retóricas particulares, ¿no? Entonces creo que esto que llamamos la verdad es la colección de ciertos relatos. Algunos de esos relatos son más cuestionables que otros, ¿no? Y están sujetos a una negociación más intensa que otros que parecen ser más evidentes a primera vista. La consecuencia de esto es que tal vez también la realidad misma, lo que percibimos como realidad, sea en parte, no exclusivamente, pero en parte, el efecto de cierta retórica, ¿no?
Just ara la veritat està a debat més que mai, no? Quan precisament als Estats Units hi ha tant debat sobre les fake news o no, la proximitat d'unes eleccions en què cada cop hi ha més gent que creu en realitats alternatives, no? És un dels debats del segle XXI, clarament, no?
Sí, lo que decías de las fake news y el efecto, una vez más, ¿no? De los relatos sobre la realidad, relatos que cambian la realidad. No solo reflejan la realidad, sino que la alteran. Y el libro fue escrito en una sociedad que es en la que vivimos, tanto vos como yo, para bien o para mal, en la que parecería que la realidad en gran medida se ha tornado una especie de mercancía, ¿no? De bien suntuario. Y lo que define a una riqueza de verdad, a una fortuna de verdad, es la habilidad de poder comprar una realidad e imponer esa realidad como propia a otras personas.
¿Per qué t'interessa el personatge d'un gran ric, d'un home que ha amassat molta fortuna, que ha amassat molts diners?
Bueno, por dos motivos. En primer lugar, porque me interesa siempre escribir acerca de la soledad. No me preguntes por qué, pero es voy en esa dirección siempre. Y me imaginé que alguien en esa posición estaría tremendamente solo. Y ese fue como el germen del libro. En segundo lugar, se me ocurrió pensar en el capital, en esa concentración tan extrema, como una suerte de agujero negro, ¿no? Es decir, algo que tiene una masa tan, tan grande que termina por distorsionar la realidad circundante. Ese efecto que tiene el dinero en nosotros como individuos y en la sociedad en su totalidad es algo que me parece fascinante. Y cuanto más también aprendía sobre los mecanismos del capital y de las operaciones bursátiles y de los instrumentos financieros y demás, también me interesaba este carácter profundamente abstracto que tienen las finanzas, y descubrir que cuanto más abstractas son las operaciones, más directo es el impacto que tienen en nuestras vidas.
Això té gràcia construït i escrit des d'una ciutat com és Nova York, que té una gran borsa com Wall Street, des d'un país com els Estats Units, que els diners són el centre, no? Però has anat explicant els últims dies i les últimes setmanes i els últims mesos que no hi havia gaire novel·la creada als Estats Units que reflectís o debatís sobre el concepte dels diners o de la capacitat d'amassar fortuna.
Sí. Me gustaría como prólogo igual decir, estamos acá en un piso 15 con una vista espectacular, y las dos cosas que veo inmediatamente es un edificio gigantesco de Sabadell.
Sí, un banc, efectivamente.
Y veo un montón de catedrales también.
Sí. La Sagrada Família allà al fons, efectivamente.
Ambos tipos de edificios son formas de monumentalizar el capital, ¿no? O, digamos, plusvalor en cualquiera de sus formas. Entonces, yo también entiendo que en los Estados Unidos esto es, ha llegado a un exceso absoluto, y estoy de acuerdo, y por eso escribí el libro, sin lugar a dudas. Pero también seamos honestos.
A toda reu.
Tal cual. Entonces, si aceptamos que esta especie de glorificación del capital es, en cierta medida, global, y pero seguramente más visible en algunos países como Estados Unidos, resulta sorprendente, creo yo, descubrir que no hay un corpus inmenso sobre novelas acerca de la acumulación del capital, de los engranajes mismos del dinero. Y creo que es porque nos da mucho pudor hablar del dinero. Es omnipresente, pero al mismo tiempo es un tabú, es algo de lo que no podemos hablar. Esta disonancia entre omnipresencia y silencio es algo que me interesaba explorar en este libro.
Sobre això, les grans fortunes, des del teu punt de vista, es creen sobre què? Sobre el crim? Sempre sobre el crim?
Ese es un lugar común que, como todo lugar común, tiene una gran base de verdad. Yo creo que sí, porque en última instancia, examinadas no con demasiado cuidado, toda fortuna se basa en alguna forma de expropiación. Y seamos honestos también una vez más, los seres humanos somos codiciosos. Eso es algo que nos, en mayor o en menor medida, nos caracteriza. Y aunque tal vez nosotros individualmente no lo somos, como especie es algo que nos ha definido a lo largo de los milenios. Entonces creo que nos compete tratar de diseñar sistemas políticos en los cuales exista un lugar para ese tipo de gente, porque no van a desaparecer, pero con un control y con una protección para aquellos que los más desprotegidos, perdón por la redundancia. Y existe un modo muy simple de hacerlo, con políticas impositivas. es así de simple, pero bueno.
No están de moda, ¿eh?
No están de moda. Yo sé que estoy diciendo algo que no está tan de moda, pero creo en el estado de bienestar.
Clar, que és molt interessant, perquè ho diu una persona que la seva infància és sueca.
I
que,
bueno,
vista sempre des del sud d'Europa, Hernán, el nord d'Europa sempre ha estat el paradís de la socialdemocràcia, no? Dels serveis públics, que exacto. No sé si encara és així, eh?
Sí, bueno, jo me crié en la Suecia de Olof Palme, que era la época, digamos, la edad de oro de la socialdemocracia, y en gran medida todo lo que estoy diciendo es el resultado de haber vivido eso en carne propia, ¿no?
Els Estats Units no es deu entendre de cap manera, ¿no?
No, bueno, en los Estados Unidos
es marxismo puro y comunismo,
por
¿no?
supuesto, pero eso, lo que sucedió en los Estados Unidos también, y para volver un poco a la novela, que me gustaría decir, entre paréntesis, no es un tratado económico de novela, pasan otras cosas. Pero bueno, en los Estados Unidos lo que pasó es que después del crack del 29, Roosevelt, bueno, empieza con el New Deal y se empieza a generar una red de seguridad y un reparto un poco más equitativo de la riqueza, ¿no? En los Estados Unidos. ¿Qué sucede después? Bueno, obviamente él muere, termina la Segunda Guerra Mundial, empieza la Guerra Fría, y tal como acabas de decir, Xavi, cualquier política redistributiva un poco más sensata tenía ya como una especie de olor a comunismo, ¿no? Aunque fuera totalmente remota eso. Y ahí es como que se perdió toda posibilidad de instaurar eso. Y bueno, después llegamos a los 80 con Ronald Reagan, que creo que realmente fue el principio del fin.
Aquest Andrew Bevel, que es el protagonista de Fortuna, ¿cómo el definirías tú, Hernán?
Bueno, no sé, traté de dedicarle 420 páginas para definirlo.
Sí. Se l'hauran de llegir el llibre, no? Sí. Perquè si no la definició és prou complicada, i de fet quatre mirades diferents per definir qui era el personatge,
sí.
No?
Però també me gustaría decir que el personatge principal no es Andrew Bevel, sinó dos mujeres que en apariencia giran en torno a él. Una es su esposa, Mildred, y otra es su secretaria, Ira. Estas dos mujeres son de verdad las protagonistas y las principales voces de este libro.
La novela es convertirá en sèrie, ¿no?
Totalmente.
A HBO. De fet, l'altre dia vaig veure fotografies teves amb Kate Winslet, que havia anat, no sé si a dinar o no sé què, algun paparazzi us va agafar fotos. ¿Ella es la productora de la sèrie?
És
a part de la protagonista?
És una de les productores i és la protagonista.
O sigui, ella s'interessa pel text d'entrada i diu, jo vull produir aquesta història.
Sí, sí, sí. Todo cobró forma en torno a ella.
Però va trucar ella, va trucar un entorn, veu tenir una primera trobada, una reunió, com va anar això?
Bueno, sí, tuve la buena suerte de que cuando saliera el libro hubiera muchas productoras en Hollywood que estuvieran interesadas y tuve muchas reuniones con diferentes directores, productores y demás. Y mi reunión con ella fue la última reunión que tuve y fue una conexión muy, muy fuerte y a partir de eso también conectamos con HBO y bueno, todo empezó a cobrar forma gracias a su entusiasmo. Y es una persona realmente que conoce el lenguaje y la historia cinematográfica tan bien, con tanta profundidad, es de una inteligencia artística acutísima y de una sensibilidad exquisita. Es realmente, yo siento una inmensa admiración por ella como artista.
¿Y ella será la protagonista? Entenc que serà la dona de,
sí, tal
de,
qual. Sí,
del magnat.
Sí, és la protagonista de la sèrie.
La resta dels personatges ja se sap qui són o no?
No, bueno, hacer una sèrie es como trabajar en el Pentágono. Todo es absolutamente secreto. A mí me parece un poco exagerado, pero no quiero que nadie se enfade, así que es todo secreto.
Però ja se sap qui són, eh? Tu ja saps qui és, els personatges ja els coneixes.
Xavi, es todo secreto.
Pero todo, no sé qué, tot aquest punt, eh?
No sé qué parte
es
de esto
fuerte,
no se entiende.
Es muy fuerte. Y tampoco no se sabe la data de quan et sortirà, ni quan es graba, ni res.
No, eso creo que puedo decir con bastante certeza que esperamos que se pueda ver el año que viene.
Hernán, acabo només amb una pregunta, preguntant-te què és el que estàs treballant més enllà d'això. Hi ha algun llibre que estigui en marxa, algun projecte?
Sí. Bueno, siempre, ¿no? Esto que estoy haciendo ahora con vos es un gran placer, pero esto es la distracción. Uh-huh. El trabajo es el otro, que es más silencioso y más anónimo. Nunca estoy no escribiendo.
Fins i tot quan estàs aquí de Sant Jordi, encara ja bueno, hi trobes algun moment, no?
Esta mañana apagué todos mis aparatos
y estuve
trabajando. Antes de ir a comer un arroz meloso con butifarras y setas, a la casa de Alfonso, que recomiendo a todos los oyentes.
Quina publicitat
barceloneses.
Extraordinària, sí. Extraordinària. De fet, hi ha una referència, no? Pau Casals a la novel·la, no?
Sos la primera persona en Catalunya que pesca esa referència. Gràcies.
És una carta, no?
Sí, bueno, es mi última entrevista y es la primera vez que alguien lo menciona, así que ha salvado el honor catalán.
¿Y cómo es que inclous Pau Casals allá?
Bueno, traté, me gusta mucho incluir personajes históricos reales junto con los ficticios. Creo que genera cierta desorientación feliz en el lector. Y era un personaje que funcionaba bien históricamente. Y bueno, y es cierto que tenía esta serie de conciertos para los trabajadores catalanes. Entonces funcionaba muy bien también con la política de la novela, en la qual la música és un gran protagonista també.
Totalment. Ell és l'Hernán Díaz, l'autor d'aquest Fortuna, un dels grans llibres dels últims anys. Insisteixo que va guanyar el Premi Pulitzer, recomanadíssim a tots els grans mitjans de comunicació, també un dels llibres favorits de Barack Obama de l'any 2022, i és un dels noms importantíssims ara mateix de la novel·la als Estats Units, escrit en anglès, efectivament, i traduït a Catalunya tant en castellà com en català. Hernán Díaz, ha estat un plaer, moltíssimes gràcies.
Xavi, muy divertida la entrevista, gràcies per la charla.
I fins a la pròxima.
Por gràcies. Favor.
RAC 1. Connecta't a la cursa al Corte Inglés. El dia 5 de maig a les 9 del matí, tots a córrer.
I molt més, perquè tot el que compris en articles de running al Corte Inglés d'Avinguda Diagonal i de Plaça Catalunya té un 30% de bonificació per canviar en properes compres en esports.
Només fins al 4 de maig. Consulta les condicions de la promoció.
Recorda-ho, el dia 5 de maig a les 9 del matí, connecta't a la cursa al Corte Inglés.
Millora la productivitat, la col·laboració i el dia a dia del teu negoci amb Ditec. A Ditec t'oferim solucions a mida per als teus projectes audiovisuals. Disseny, enginyeria, producció, manteniment. Transforma el teu espai amb l'última tecnologia audiovisual. Descobreix-ho a Ditec.es i al carrer Sicília 368 de Barcelona. Ditec, el teu partner tecnològic de confiança.
El 28è Triumvirat Mediterrani et convoca el 4 i 5 de maig a l'Escala per transportar-te a l'època grecorromana i gaudir de la música, l'art, el comerç, la cultura i la gastronomia més autòctona.
Senta't com els autèntics grecs i romans els dies 4 i 5 de maig al Triumvirat Mediterrani. I és que ja ho deien els grecs i els romans, l'Escala té un encant natural.
Més informació a visitlescala.com.
Lliure amb Xavi Bundó.
D'aquí a 5 minuts seran 3 quarts de 2 del migdia.
Som aquí per prendre mal, som de lletra grossa, masteguem la poesia i fem un glob de prosa. Amb el que tu i jo hem estat, amb el que tu i jo hem signat, si les conques d'aquests ulls parlessin ja dirien blanc.
En aquest punt del migdia, acostant-nos al final del programa, volíem descobrir amb calma, uns instants com a mínim, una novetat musical d'aquesta setmana, els Blau Mood, un grup molt estimat per aquest programa, que acaben de publicar un nou disc i que sona d'aquesta manera tan, tan bona, Abisme, format per 10 cançons que, en fi, que mantenen l'estil musical del grup, el folk pop combinat amb cançó d'autor. Tants anys fent el programa que a vegades em perdo en quant de temps fa que no els veig, però ja fa 2 anys, és que és espantós, fa 2 anys i no hi havien, em sembla, potser les criatures, almenys amb l'edat que s'han acostat fins a l'estudi, que van venir a presentar-nos a l'últim disc, que es deia Olímpica i Primavera, i avui els tornem a tenir tots 5 al Via Lliure. Com esteu, nois? Bon dia,
eh? Bon dia.
El Xavi de la Iglesia, el Toni Pagès, el Basil Lambrinov, l'Oriol Amat i el Manuel Caprovicas. Com esteu? Abisme, Xavi, què m'expliques? Esteu davant d'un abisme? Okay.
Una nova aventura. Bueno, sí, d'alguna manera sí, no? Sempre és un nou començament i és un salt a la piscina. Hi haurà aigua, no hi haurà aigua, ja ho veurem.
Sí, sempre encara esteu així? Amb la sensació de que cada disc o cada projecte nou hi ha un abisme per saltar, o no?
És necessari estar així.
Sí, eh?
Sí, sí, sempre.
A vegades penses, els grups que ja estan consolidats com vosaltres, que porteu molts anys ostres, amb coses a la moixilla, ja no hi ha tant d'abisme. I sí, continua sent.
Algo de aigua hi ha a la piscina.
Eh?
Suposem que algo de aigua hi ha a la piscina.
Home, una mica sí que n'hi ha. Una mica sí que n'hi ha.
Però hem de sentir aquestes papallones, si no, si haguéssim tot fet, no...
Clar, és necessari.
Totalment, totalment.
Ja no és només que hi sigui, sinó
que... Està acomodat, no és bo.
Clar, clar. I d'alguna manera gira al voltant del... El disc gira al voltant d'aquesta qüestió de l'abisme o no? És una manera d'explicar-ho.
Sí, no, d'alguna manera sí. El disc parla de les pors personals, d'alguna manera, no? D'enfrontar-te a tu mateix i de salvar-ho d'alguna manera. Sortir de la zona de confort per avançar. I, de fet... Quan vaig compondre les cançons no pensava en fer un disc conceptual, no? Però sí que un cop les tenia fetes, doncs posar-les una al darrere l'altra i mirant si hi havia aquest fil conductor que les unia.
L'última vegada que vau venir i que hi havia l'Olímpica i Primavera em vas dir que venia d'un somni, el
sí,
nom del
el
disc.
Sí, sí.
Espero que no sumis abismes.
No, ara no. Aquest no el sumis.
Ara no, eh? No, però és que hi ha aquells somnis que a vegades et despertes perquè creus que caus, sí o no?
Sí,
us ha passat a tots
sí.
O no, aquell moment?
Sí, sí, sí.
I pensar, dic, a veure si encara esteu torturats per abismes també quan aneu a dormir, eh?
Tot bé.
Aquell disc, me'n recordo que em vau explicar que l'havíeu gravat a distància per la pandèmia. Clar, és un escenari radicalment diferent al que estem ara, no?
Diferent, però ho hem fet igual.
No fotis?
Sí, ho hem fet igual.
Però què passa?
Ens ha agradat.
Us ha agradat el tema aquest? Sí, el teletreball us ha molat?
Sí, sí, totalment, absolutament.
Compte que és perillosíssim, això del teletreball, al final, eh?
Bueno, però al final és còmode, és pràctic, és ecològic, és més barat.
Sí,
sí, al final tots són avantatges. Gravar a estudi té una màgia també, té un tema especial, però jo crec que amb els anys ens hem anat fent més pràctics tots.
La publicació del disc és molt curiosa. Avui que tenim els Blau Mood aquí, que han tret, insistim, aquest disc que es diu Abisme, és diferent perquè està fragmentada, no? De moment no heu publicat, abans he dit 10 cançons, però en realitat de moment en són 5.
Sí.
Això què?
Això ve d'una reflexió que ens fem i que és un punt preocupant de la manera de consumir cultura que tenim avui en dia, no? Ara mateix treus un disc de 10 cançons, un disc que has trigat un parell d'anys a fer-lo, a pensar-lo, a compondre'l, a crear l'imaginari, a gravar-lo, i en 2-3 dies és un disc antic.
Buah, és que això és...
I clar, clar, i això és una cosa que ja no amb la música, amb qualsevol disciplina artística, o sigui, està absolutament... no té cap sentit, aquest consum desfermat. La cultura és una cosa que va absolutament lligada amb l'ànima, absolutament lligada amb una altra part, no? No amb aquesta rutina comercial amb la que estem tots inclosos. I al final fer aquesta separació és... Primer posar el focus en 5 cançons, donar temps que respirin, donar temps que caminin, donar temps que la gent se les faci seves, i d'aquí un temps, uns mesos més tard, traurem la segona part.
Això no ho havia sentit jo. Pot ser que no ho hagi fet, anava a dir ningú. Pot ser.
Al final seria com un 12 EPs.
Clar, 12 EPs.
Treu un EP, sí. I després un altre. És en aquest sentit aquest, som part del mateix.
Clar, del mateix
és un àlbum, però realment, som com 12 EPs.
La diferència és que quan publiquem la segona part a l'octubre, llavors publicarem el disc sencer.
A l'octubre,
En físic, sí. Sí,
sí. Ah, o sigui, ara no estarà en físic.
Ara només és en digital.
Només digital.
I a l'octubre sortirà tot el disc en físic.
Clar. Bueno, però és veritat que és una situació preocupant, i ara sembla que vagi en contra... Mira, fa unes setmanes venia l'Àlex Torío, que era col·laborador d'aquest programa durant molt de temps i que ha tret un llibre sobre els àlbums, no? Quan els àlbums importaven, no recordo com es diu exactament, però quan els àlbums importaven, no? I venia a dir aquesta cosa que ell, per ell, sempre ho diu, la unitat mínima de la música és un àlbum. Per ell no és una cançó, és un àlbum, que té un sentit una miqueta més global, no? Però això va en contra dels temps. O sigui, ara tothom treu singles, un cop cada 3 setmanes, un mes, 2 mesos, i vaig fent, i no hi ha àlbums gairebé, i potser sembla com si el consum de la música ja no sigui una mica com el que deies abans, de composicions grans, sinó de petita cosa, que s'acabi ràpid, el següent, i a per la següent.
Sí, però això precisament va en contra la natura, al final. Mm-hmm. Estem parlant d'activitats culturals, d'àmbits que per crear-se necessiten un temps, un espai, una reflexió, i consumir-ho així no té cap tipus de sentit, no?
Totalment.
Què ha passat amb allò de... Ara, això sonarà molt boomer, no? Però anar-te a comprar un disc...
Clar, és que
i a la quarta escolta, a la cinquena escolta, descobrir una cançó que et patava el cap, que t'al·lucinava i que era, passava a ser la teva cançó preferida.
Però heu notat que us passa també com a consumidors a vosaltres o no? Perquè m'he adonat que jo he perdut capacitat no de comprensió, però de dedicar-li temps a les coses, d'avorrir-me més fàcilment. A vosaltres us passa o no?
En el meu cas, jo procuro ser encara una mica romàntic.
Tu has treballat,
I escoltar.
Sí, jo
també. I anar allà, però indiscutiblement, evidentment que algú t'afecta. D'alguna manera està allà.
Posa'm més música, vinga.
Amateur, 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 ets un amateur, amateur, amateur.
Explica'm una mica, expliqueu-me, vaja, què és amateur, què hi ha al darrere d'amateur?
Parlant això d'enfrontar-te a tu mateix, no? Amateur és una cançó que parla de la síndrome de l'impostor.
El que dèiem al principi, clar, clar. No pot ser això.
Que sí que pot ser, home, i cal que sigui.
Som fortíssim.
Absolutament. Tot el moment, si abans de sortir a l'escenari no tenim aquestes papallones, malament anem.
Posa'm en una altra, vinga. Hi ha una cosa que és indiscutible també, que els Blaumut són reconeixibles, ho sou, encara que feu evolucions, encara hi ha determinades coses en què més a més sou la resistència, no? Això de les cordes, no? Continuem sent una qüestió que pràcticament no diria que us heu quedat sols, però us fa diferencials, no?
Encara hi som, sí.
Encara hi som.
Sí, som per al grup, sí. I aquests violoncel·lo és... És el que sabem fer, i per tant allà estem i allà continuem sonant a cada disc.
Però vaja, que no és gens habitual, ja ho havíem dit en d'altres discos, però van passant els anys i encara és menys habitual. O sigui, ara moltes vegades són solista molt de música absolutament electrònica i poc directa, no?, amb els instruments, cada cop menys.
Sempre hem fet una mica el que ens ha donat la gana, i sempre anem molt a la nostra. Al final suposo que és la clau de tenir l'essència i tenir la personalitat i el so de Blaumut, no?
Què ha passat aquests 2 anys ara que veig les criatures rondant per aquí?
Això?
Són del Toni Pagès aquí.
És culpa meva.
No, home, no, no, però no és culpa. Sí, que, com han anat les vostres vides amb aquests dos anys que dèiem de l'última vegada que us vam veure?
Però han passat coses.
Sí, han passat coses, eh?
Jo en he tingut un petitó també que farà dos anys a l'estiu. O sigui, imagina't les coses que han passat a casa.
Com ho portes? Com ho porteu?
Molt bé, home, contentíssims.
Mira, us anava a preguntar una altra cosa, perquè ara, mira, de fet fa una setmana amb el mossèn Nin, que fem la secció de música els diumenges, vam parlar de les col·laboracions, perquè ara sembla que si fas un disc i no hi ha col·laboracions ja no és el normal. No sé si n'hi haurà en aquest disc. N'hi ha? No.
No.
Veus?
Estem en una bombolla.
Està pròpia. Està perfecta. Però no va ser una col·laboració com a tal l'any passat, però es va publicar això. El cantant Setac que va versionar el Pan Boli Sal amb la Su. Què tal això de sentir-ho a una certa distància?
Molt bé.
Sí, eh? Home, senta bé això,
és
eh?
Fantàstic. Sí, sí, en Zetac és un tio molt creatiu, molt, molt maco, amb el que hem tingut molt bona relació a partir de llavors, i de fet és més, em va demanar si li podia escriure una de les lletres de l'últim disc.
Ah, sí, eh?
Una cançó que es diu Entre carn i os, i vull dir que tenim una relació aquí artística maca. I tot i això no ens hem vist encara en persona.
No?
No, no hem
coincidit. Xavi, l'esteu liant amb això de la distància? Sí, sí. O sigui, pot ser que feia 6 setmanes que no us veieu, us heu trobat aquí a l'estudi o què?
Es van veure ahir.
Està bé, està bé. Escolta, sí, sí, sí. Deixa'm posar una última i m'agradarà sentir avui els Blaumut amb aquest nou disc que diríem que m'has dit al principi no és no, la voluntat no era que fos conceptual. Mm-hmm. Però al final li acabes trobant un fil conductor, no? Sentim una última cançó, va. Abans que sentíem el Pan Boli Sal, heu acabat entenent què fa, suposo que no, eh? Però què fa d'una cançó que acabi convertint-se en un hit i que tothom la canti i que d'altres que potser quan la creu a l'estudi penseu, buah, s'ha sortit un temazo i no té el mateix èxit o la mateixa capacitat de penetrar?
Això depèn tant, Xavi, del moment en què surt. Mm-hmm. No sabem què passaria si sortís ara el Pan Boli.
Tu creus que no funcionaria potser com a la
no
idea? Clar.
Falta, és el que dèiem, cal donar espai a les cançons, cal donar aire, i ara mateix falta bastant d'aire,
sí,
en aquest sentit.
És totalment veritat.
Potser sí que funcionaria, eh? No ho sé, però...
Mm-hmm. Bueno, ja heu fet la celebració dels 10 anys de Blaumut, ho vau fer els últims mesos, i ara arrenca tot plegat, que per cert, que he vist que de moment heu fet públic un concert, dia 3 de maig, a les escales de la Catedral de Girona, Festival Estrenes, està tot venut, em sembla?
Sí, sí, sí.
I però a partir d'aquí entenc que
aviat,
ja...
Aviat publicarem
aviat, eh?
Els concerts, sí.
Però llavors com ho fareu? Quan, o sigui, fareu la primera part del disc i llavors quan arribi la segona part fareu uns concerts diferents o com?
Sí, sí, sí.
Ah, són concerts separats,
està plantejat així, sí, ah. Sí, sí, sí. De fet, un repertori amb 5 cançons noves ja et canvia molt el setlist del concert, però alhora que farem cançons que fa temps que no fem, cançons que també ens han demanat molt durant aquesta gira que hem fet ara de 10 anys i no, que no podíem tocar perquè no podíem fer un concert de 6 hores i llavors
ja arribarà.
Ara les farem. T'imagines?
No, bueno, home, podria ser, perquè
hores,
no, perquè no.
No m'aguanto ni jo.
Quan aguantes ara dalt d'un escenari, que és el màxim que diries?
Ara els que fem dues hores.
Dues no? hores.
Dues
hores. I com acabeu?
Bé,
eh? Sí,
podria, és la vida justa.
Un parell d'horetes més podria el trencar.
Sí, sí, sí.
Bueno, escolta, Blaumut, què ens interpretareu avui?
Doncs avui farem Camises de Palmeres.
Camises de Palmeres. Escolta, heu de fer alguna proveta per veure què tal el...
Veus?
Sí, que... sí, sona bé o què?
Sí, perfecte. Perfecte.
És que heu portat de tot, eh? És que sí. Quan ve Blaumut, aquí hi ha un lío, de veritat, eh? Sí?
Doncs...
Tot a punt?
Anem-hi.
Doncs són els Blaumut, avui en directe al Via Lliure, quan vulgueu.
Primavera, que l'estiu és un bon home. Tu camises de palmeres i s'asseu on troba un home. I s'asseu on troba un home.
va descalç per les voreres i es fa com les persones. Hi ha turistes i ell espera que la nit sigui més poc bona. I passa el temps. Ja veu la lluna blanca amb un ramet d'estrelles. S'estira en una onada fins que li arriba a tocar els peus. Ja de nit es treu la roba, la camisa de palmeres, i tan nu com una aurora, mar endins fa brasa i neta. Sempre molt millor si és mar endins. Sota la lluna blanca, pa, 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 i el seu ramet d'estrelles, pa, 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 s'estira en una onada, pa, 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 i sona com suren els vents. I pensa coses que no són prou importants, i des d'aquí la riba sembla molt més gran. A la quietud de llums de cases i d'un far, és tot qüestió de temps. Se'n va la lluna blanca, pa, 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 i el seu ramet d'estrelles, pa, 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 pa. No ets tu, és el concepte, pa, 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 pa. Camises de palmera.
Sempre és un gust i sempre és un privilegi poder-lo sentir, perquè la veritat és que últimament la música en directe, també a la ràdio, costa de sentir-la, amb molts instruments encara més, i per tant us agraeixo moltíssim que ho heu vingut a presentar aquí com sempre.
Gràcies.
El dia, espera't, que no me recordo ara, el pròxim concert, el concert de presentació serà el
3 de maig.
3 de maig, gràcies per l'assistència. 3 de maig a Girona, a les trenes, i després ja vindrà.
D'aquí a poquet ja publicarem les dates.
Blaumut, moltíssimes gràcies.
A tu.
Xavi,
a tu.
Toni, gràcies. Basil, Oriol, Manuel, com sempre, un privilegi.
Gràcies, un plaer.
1:56, va, que de seguida ho tanquem tot plegat. Ara mires el
cel d'avui. Dia lliure amb Xavi Bundó.
Marc, vaig a buscar un trosset de formatge a la nevera. Marc, pots venir un moment, si us plau? El servei d'entrega a domicili de Bonpreu Esclat Online arriba a Barcelona. O, si ho prefereixes, el punt de recollida més proper. El quilòmetre zero, més a prop que mai. Bonpreu i Esclat.
Una bona salut bucal es reflecteix a la salut general.
L'acumulació de la placa bacteriana és la causa principal de problemes de genives com la gingivitis. Vitis t'ajuda a tractar-la amb l'ús del raspall, pasta i col·lutori de Vitis Encias, que ha demostrat eficàcia en la reducció de la placa en tan sols 4 dies.
Vitis, més que una boca, és salut. De venda a farmàcies i per a farmàcies.
Ei, quins plans tinc demà?
A les 10 anar al banc, a les 12 reunió, a les 14...
Entesos, doncs cancel·la-ho tot.
Error, no estic programada per cancel·lar res.
I ara, però què dius? Que jo tinc una Arona.
Quan tens una Arona, saps que la rutina no és per tu. Estrena-la amb 10 anys de garantia. Seat Arona, tan nostra, tan Seat.
Xarxa de concessionaris Seat de Catalunya.
Amb Electrodomèstics Calvet i la marca Beko podràs trobar els productes més eficients del mercat. Amb les rentadores Beko estalviaràs energia i consumiràs molta menys aigua i detergent. Les rentadores eficients Beko amb autodosificació fan servir només la quantitat justa de detergent en funció de la bugada. És el moment d'estalviar llum, aigua i detergent. Beko amb Electrodomèstics Calvet. Més de 70 anys fent-te la vida més fàcil. Provocació.
En la venta de tu coche, como en todo, puede ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación, pago en el acto y siempre con total transparencia.
Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes?
Ocasión Plus.
Especialistasendeudas.com informa. ¿Tens molts deutes i et truquen a totes hores? Especialistasendeudas.com. Elimina tots els teus deutes amb la llei de la segona oportunitat. Primera visita gratuïta. Especialistasendeudas.com. Grup Àries Advocats.
Un minut i arribarem a les dues en punt del migdia. Només vull recordar-vos que encara teniu temps per demanar entrades per anar a veure la preestrena de la pel·lícula d'animació familiar Dipsy, que hem muntat per dissabte que ve, dia 4 de maig, a les 6 de la tarda, als Cinemes Girona de Barcelona i als Cinemes Imperial de Sabadell. Què heu de fer? Doncs entrar ara mateix a raco.cat o a través de les xarxes del programa i demanar entrades i ho podeu aconseguir. Bé, d'aquí a una mica més de 30 segons arribarem a les 2 en punt del migdia. Moltíssimes gràcies, com sempre, per acompanyar-nos al llarg de tot aquest cap de setmana i ens retrobem dissabte que ve a les 7 del matí. Adéu-siau. ¿Teniu cabres?
Uh-huh. 300. Mira mi mano.
Té una lesió a la mà. Què t'ha passat
sí.
a la mà?
Bueno, una lesió quotidiana, una sin querer, una patada.
Hosti, perdona, però és que les cabres catalanes tenen mala llet, no?
Una mica.
Són potents, no?
Són.